per què posem bé el retrovisor? Per fer aquesta mirada al passat, per recordar moments i fets d'històries que van marcar una època, tant a nivell del que va passar any a any, com també a nivell local de Ràdio L'Escala. I tot això, l'encarregat, doncs, és en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a L'Escala, bon dia a Joan Brugués.
I Casademunt.
I Casademunt.
40-297, 645. Vinga,
amb més coses. Amb molta alegria i que la seguís com es... Com cal.
Vinga.
Bueno, anem al mes de juny del 2002, el dia 5 mort di Ramona, baixista de The Raymonds, a l'edat de 50 anys. Passem...
El Ramones, The Ramones, un grup d'os de bueno, que va marcar tota una època per la gent que els dava aquest estil de música més punk. I, dir una vida gaire assenyada i... I 50 anys van acabar...
53 anys és... Bueno, 50 anys és una edat... És que hi va haver-hi moltes morts d'aquests jovent artístics de la cançó.
Unes quantes.
Unes quantes.
Vinga.
Ara passem al dia 13, bàsquet. Els Los Angeles Lakers guanyen 113-107. La New Jersey Nets.
El New Jersey Nets.
New Jersey Nets, i aconsegueixen Nets el tercer títol consecutiu de NBA.
La NBA.
NBA.
La NBA. És curiós perquè la NBA és aquella lliga tancada. És que la NBA no hi ha cens...
O sigui, tots els clubs...
Tots els esports americans no tenen divisions.
O sigui...
Tenen lliga única.
O sigui, l'últim no baixa.
No baixa.
Primer queda campió.
El primer queda campió, després del play-off.
Fan el play-off i tot el...
Però després hi ha altres lligues, per exemple, hi ha la NBA, la CBA, hi ha altres lligues, però totes són tancades, no hi ha categories. Això passa també en el futbol americà, que més o menys és semblant al rugby, també passa en el hockey i altres disciplines, en el futbol i tot això. No hi ha ascensos ni descensos.
I el bàsquet... Passa
per tots els esports americans. Vol dir que hi ha lligues tancades. Com s'hi accedeix aquesta lliga? Doncs, s'hi accedeix, es compra una franquícia o a vegades plega una ciutat i n'entra una altra. Vull dir, ara em penso que hi ha 24 equips, més o menys, no sé si ja n'hi ha més, i a partir d'aquí després juguen en conferències.
I el bàsquet universitari?
El bàsquet universitari també, van persones.
Sí, perquè aquí venen molts jugadors del bàsquet universitari.
El bàsquet universitari també més o menys funciona... Clar, no és una lliga, sinó, bueno, és una lliga per estats o per persones, no? També es van dividir, igual que la NBA, i després allà també fan a la final del campionat universitari, i després aquests jugadors entren en el que són alguns en el drive, allò que per als clubs puguin anar a llegir, doncs qui escollir, més ben dit, quin el jugador més els interessa. Però la curiositat és aquesta, que les competicions americanes doncs no tenen... Aquí és com si, per exemple, aquí al futbol, la primera divisió es digués Lliga Endesa i no baixés ni pugés ningú, i la segona divisió fos una altra lliga, que es digués, com es diu ara, l'Hypermotion, però no pugés ni baixés ningú, igual al bàsquet. Allà no hi ha descensos ni ascensos.
I aquests jugadors de bàsquet espanyols que han anat a Amèrica, o sigui, en Pau Gasol i companyia, com han anat? O sigui, ha sigut per ser destacats aquí a Espanya?
I no, els destaquen, esclar, tu pensa que a totes les lligues aquesta gent té el que diuen en castellà ojeadores, que fan informes sobre jugadors, i aquests jugadors doncs passen en el club, i si els interessa després ja l'inclouen en el draft. Diu, mira, aquest jugador, en Pau Gasol, està al número 30 del draft, i després... perquè els interessa, és un jugador que destaca, i així van entrant. Però el que té això del... El que passa que és una lliga molt llarga, que els equips quasi ni entrenen, perquè acaba d'un partit, ja viatgen cap a l'altre. Perquè, esclar, són 60 i pico, perquè, esclar, juguen amb el de la seva conferència, juguen quatre vegades, i amb el de l'altra conferència, hi juguen dues vegades. Per això... hi ha una seixantena i pico de partits, i a part dels play-offs.
I no queden rebentats.
Home, són professionals, vull dir, clar, no fan res més aquesta gent, viuen d'això, vull dir, que ja,
bueno,
ja s'ho agafen bé.
Bien pagaos.
Sí. Les llaman los bien pagaos. Molt bé, doncs vinga, continuem.
El dia 27 mort, John Wright, Entwistle, baixista de Tebow, a l'edat de 58 anys, nascut el dia 9 d'octubre de 1944.
Els The Who, també un grup que va destacar també dintre aquest panorama amb un altre tipus de música, però bé, va ser doncs, un dels grups també que va marcar època. Vinga,
seguim.
Més coses.
Dia 30, Copa del Món de Futbol, la 17a edició de la FIFA de la a Corea del Sud i Japó 2002, disputada entre el dia 31 de maig i el 30 de juny. Aquest torneig va ser el primer organitzat en la història en dos països, el primer disputat fora d'Europa i Amèrica, i el primer disputat a Àsia, el torneig on hi varen participar 32 nacions. La primera fase, els equips varen participar en els grups A, B, C, D, A, B, C i E, i a Corea del Sud, i el grup E, F, G i H al Japó. La participació de la selecció espanyola en el grup B, ple de victòries. Espanya 3, Eslovènia 1, Espanya 3 i Paraguai 1, i Espanya 3, Sud-àfrica 0. Va acabar en primera del grup amb 9 punts. Per tant, va passar a la fase d'eliminatòries. A vuitens de final, Espanya 1, Irlanda 1, Espanya guanya per 3-2 a la tanda de penals. A quarts de finals, Espanya 0, Corea 0. Guanya Corea per 5-3 a la tanda de penal. Espanya va estar eliminada. En aquest partit va ser un dels més polèmics de la història dels mundials. Dos gols d'Espanya van ser anul·lats. Un per fora de joc, inexistent, i un altre després d'un centre en què la pilota no havia sortit del camp. Com en aquell temps no havia el VAR, no es podia dir...
No podia dir que sí o no, però... A les imatges doncs, ho van demostrar-ho, que varen passar després doncs, que la pila... Bueno, de fet, ja en el mateix partit, jo recordo d'estar veient aquest partit, i bueno, per això que va ser... No sé si va ser en Joaquín, el jugador del Betis, que va ser el que va fer el centre amb la pilota...
Dintre del camp.
Dintre del camp, sí. Ah. Sí.
Les semifinals, el dia 25, Alemanya 1, Corea del Sud 0... I el dia 26, Brasil 1, Turquia 1.
0.
Turquia 0. El tercer lloc, el dia 29, Corea del Sud 2, Turquia 3. I a la final, Brasil 2, Alemanya 0. Brasil conquista el cinquè títol en la història del Mundial. Per tant, Brasil primera, Alemanya segona, Turquia tercera i Corea del Sud quart. Turquia i Corea, dues seleccions que en any podíem comptar amb elles i mira on va d'arribar.
I sobretot Corea del Sud, perquè era una selecció molt desconeguda. Turquia doncs, també, perquè juga amb competicions més a Europa que pas a Àsia, tot i que és un país que dona els dos continents, però Corea del Sud sí que era totalment desconeguda aquella època, i mira on va arribar, tot i que sí que ara ja fa un temps que les lligues hi han jugadors coreans, vull dir que és una lliga dels que també ha anat que fan importància i molts alguns dels jugadors doncs, han vingut a jugar tant aquí, a la lliga d'aquí o com a altres llocs.
Bueno, passem al mes de juliol 2002. Dia 1, l'acord penal internacional CPI entra oficialment en funcionament amb la seu a La Haia, marca una fita al ser primer tribunal permanent encarregat de jutjar crims de guerra, genocidis i crims d'humanitat. Ara passem a una notícia d'aquí d'Espanya, la crisi de l'illa del perejil.
Ai. Sí. Se'n va parlar d'això, i molt.
Entre el dia 11 i 20 de juliol del 2002. Va ser una crisi diplomàtica i militar entre Espanya i Marroc per l'ocupació de l'illot de Perejil, un petit territori deshabitat a prop de Ceuta. Dia 11, un grup de gendarmes marroquins varen desembarcar a l'illa i col·loquen la bandera del Marroc. Espanya protesta formalment exigint la seva retirada. Dia 17, Espanya llença l'operació Romeo Sierra, una intervenció militar limitada en les forces especials recuperant el control sense baixes. I el dia 20 s'arriba a un acord intervingut pels Estats Units en què els dos països retiren les seves forces i tornen a l'estatus quo ante, deixant l'illa deshabitada. Després va haver-hi, el mes de juliol, incendis forestals. Espanya va patir molts incendis forestals degut a les altes temperatures i la sequia estival. A Galícia, Castell i Lleó, Comunitat Valenciana, Aragó i Andalusia, els llocs més afectats, un total de 100.000 hectàrees.
Carai. Sèrio, sí, tal com ara ha passat aquest any també.
Sí, bueno, fa molts anys que està passant això.
Sí, sobretot aquests estius secs ja ho preveus que algun lloc o altre rebrà. Si no, i Galícia, estan... Déu-n'hi-do també el que ha arribat a rebre al llarg d'aquests anys.
Podem dir que aquí a Catalunya estem preparats. Estem preparats, eh?
Bueno, suposo que els altres també deuen estar-ho.
Sí, bueno, però aquí estem força ben preparats. Millor, aquí... Que no passi.
Ja, m'imagino que estem preparats aquí, tal com han d'estar-ho a Galícia, a Castella i a València i a Aragó i a Andalusia i a les altres comunitats, m'imagino, que igual.
Bueno, si ens fa falta reforços, podem anar-hi.
Bueno, nosaltres millor que no, que hi vagin ells.
Dia 28, Tour de França 2002. La 89a edició del Tour es va disputar entre el dia 6 i el 28 de juliol en 20 etapes més un pròleg amb un total de 3.273 quilòmetres. La carrera va començar a Luxemburg i va finalitzar, com sempre, a París, al Champs-Élysées. Varen participar 21 equips amb un total de 189 corredors i varen finalitzar 153. En la quarta etapa, un contrarrellotge per equips de la 11 i Roski va guanyar, quedant líder del Tour Igor González Galdeano des d'aquesta etapa fins a la desena. La classificació general, el corredor Lance Armstrong va ser el guanyador de l'edició 2002, però en l'octubre del 2012 va ser suspès per vida de dopatge sistemàtic i tots els resultats obtinguts li van ser anul·lats. O sigui, Armstrong, per molts tours que hagin guanyat, no va guanyar.
Set en va guanyar i tots estan retirats.
Llàstima que el segon, un espanyol, Joseba Beloki, de l'Once Eroski, va quedar segon, i el tercer, Raimondas Rumsas,
de Lituània.
Seguim. També va haver-hi el guanyador per punts, va ser l'australià Robley
McEwen.
L'Orange Valer,
un
gran escalador, sí, guanyà el primer de la muntanya. I per equip, l'11 Eroski, espanyol, va guanyar. Passem a una passa musical del 2002.
Si han de passar, hi passem. Perquè passar per passar ja saps que és tonteria.
Corazón Latino, de David Bisbal.
Vinga.
Tiene más que rizo,
Ara, una cançó de Rosa López, European Living,
Europa Living and Celebration.
Cançó que va representar Espanya a l'Eurovisió del 2002. Rosa López, l'altre dia la vaig veure per un programa Antena 3, mm-hmm. Passapalabra. Està més prima, està més...
Bueno, ha passat èpoques més prima, més...
Està diferent.
Sí, sí, sí. Bueno, ha passat èpoques doncs, que també ha canviat molt el seu físic, de com va començar, com va entrar en aquest concurs o Operació Triunfo. Doncs, ha passat èpoques, doncs, sí, que més prima, després altres èpoques doncs, ha tornat... de recuperar un xic més de pes, també canviaven tant en tant els pentinats. Sí. Però és curiós perquè, esclar, Rosa López va quedar primera, David Bisbal va quedar segon, i David Bisbal ha tingut una carrera molt més reeixida que pas en Rosa López, i també, inclús, ara el que escoltarem ara també ha superat a Rosa López.
David Bustamante, Así soy yo. Bueno, ara entrem a la nostra ràdio.
Vinga.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos...
Vinga, doncs anem a les històries de casa nostra, les històries de la ràdio, aquests 41 anys de Ràdio L'Escala.
Anem a l'informatiu.
L'informatiu.
Vinga, informatiu. Què...
Doncs el dia 10, dimecres, ple extraordinari. L'alcalde presenta el ple. Escoltem com va anar.
Excusant per començar la presència de diversos regidors que han manifestat la seva absència per causes alienes, que en poden ser el senyor Bruguera, el senyor Callol, el senyor Ballesta, la senyora Noguer i el senyor... No vindrà. Per motius de salut, segons m'ha trucat aquesta tarda. I el senyor Gutiérrez. Entrem, doncs, al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, del plec de clàusules reguladores del concurs per la contractació de l'obra Urbanització de carrers del nucli antic i la convocatòria del concurs corresponent.
Es va aprovar per via d'urgència per tal de que el concurs estigui convocat els propers 15 dies les clàusules que s'han de regir l'adjudicació del projecte del nucli antic i també del punt de les contribucions especials aplicables als veïns afectats per aquesta remodelació. L'obra s'haurà de realitzar en un termini de 12 mesos, dividit en dos períodes de 6 mesos cada un, és a dir, des de l'octubre del 97 fins al maig del 98 i de l'octubre del 98 fins al març del 99. Mm-hmm. En el mateix ple es va donar vistiplau la discussió de l'obra inclosa POUIS.
El POUISC.
Referent de l'urbanització d'accés nord de la carretera G GI 130...
630.
En, 630 en el tram de la carretera d'Albons. Ha estat adjudicat per l'empresa Rubau Terrers i per un preu total de 91.380.000 pessetes. O sigui, es van adjudicar dues obres importants per al poble.
Rubau Terrers, que quasi aquella època, bueno, encara continua fent obra pública, però era dels que habituals veure'l fent obres aquí a l'Escala.
Seguim. Dia 13, adjudicació, actuació del guitarrista Euclides Matos. Això va ser en el CER. Un moment, que estic buscant la fulla.
En col·laboració amb Ràdio L'Escala, era aquesta, sí. A partir de les 11 de la nit, espera, ja t'ho llegeixo jo, si vols. Mentre, a partir de les 11 de la nit, organitzat pel CER amb la col·laboració de Ràdio L'Escala i l'Ajuntament en el Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova, va tindre lloc el concert del prestigiós guitarrista i cantautor brasiler Euclides Matos,
que va presentar el darrer CD anomenat simplement Bonito. Una vuitantena de persones van assistir al concert. Trem uns segons una melodia Tavef Tu.
Não te conheço de nada, muito melhor assim. Mas vale mesmo a palavra, beleza de ti. Talvez jantemos na lua, talvez tu sejas canção, talvez tu sejas poema, talvez tu.
Bé, amb aquest tema de fons ens queden notícies que ja recuperarem la setmana que ve, perquè ara no tindríem temps. I, Paco, és el moment que donguis la benedicció i acabem ja el programa.
Doncs bé, amics, a casa tothom està preparant el dinar. Hem anat a comprar, el dematí,
El puc que ja ho tenien, és a saber.
Avui tothom té un...
Avui ja fa les compres, fan molt setmanals, Això de cada dia, ja em penso que ja era abans, tot i que sí, que hi ha gent que encara
ho fa cada dia. Quan vaig amb un súper, el dissabte hi ha uns carretons plens per tota la setmana.
Perquè ara normalment fan compres setmanals. Abans era cada dia anar a buscar el que tocava.
Doncs si està fent un dinar, cuinat, guisat, a gust de la família, i a l'hora de menjar bon profit de tothom. I els que anem o hi van de restaurant, avui em toquen a mi de restaurant, doncs que trieu un menú, un plat que us vagi bé. Ara hi ha restaurants que fan els dos plats, doncs ja és, jo dos plats no puc, doncs menjo un sol plat únic, un menú de 9-10 euros. Vinga, que tingueu un bon dinar i a l'hora de menjar, bon profit a tothom i fins a la setmana que ve. Adeu, amics.
Molt bé, doncs Paco, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. I ara és el moment de deixar a l'estudi ja a tots els mandos, tot aquí, a l'Ona Vilà, amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.